o hi ha la possibilitat d'interposar un recurs d'apel·lació.
Així arribam a les 9:04. Més notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre a tots i totes, i sigueu benvinguts una setmana més a Fons d'Armari, el punt de trobada de la comunitat LGTB+ d'aquestes illes i l'espai més heterofriendly de la ràdio pública balear. Un programa que avui vos parlarà d'un personatge entranyable, la Chari, l'homenatge en forma de novel·la que Julián Quintanilla ha fet a la seva mare. També vos ensenyarem com fer còmics en clau LGTB, per si vos hi voleu dedicar, i parlarem amb alguns dels nominats als Premis Ciurell Rosa, que ben amics atorgarà demà vespre. I com que no hi ha res més nostrat que un ciurell, començarem amb dues veus que haurien de ser patrimoni nacional. Miquel Alledó i Tomeu Penya. Hauria de dir música maestro, però com que tinc el Lluís Fortesa, diré música, Fortesa.
Remellat, si tu te'n vas, jo ja no tenc alegria, plorant de nit i de dia, pensant en quan tornaràs. Remellat, quan tu no hi ets, res del món no me consola, i arreu me trobo de sol, semblen buis esquerrets. Remellat, quan tu no hi ets.
Remellat de bolla avui, saps que m'entengueu mirant, perquè cantant i sonant no puc dir lo que jo vull. Remellet més dolç que el vi, principi dels meus amors, penseu en qui pensa en vos i pensareu sempre en mi. Remellet més dolç que el vi.
Demà, a les 7 de Sora Baixa, el xef Fortesa s'obrirà de pinta en ample per celebrar la gala del Ciurell i del Dimoni Rosa d'enguany, ja que es va haver d'ajornar per mort de la Covid-19, com gairebé totes les coses de la nostra vida. I per parlar-ne, ja tenim a l'estudi d'IB3 Ràdio a un dels reis de Benamig. Ell és en Jan Gómez, coordinador tècnic de l'entitat. Jan, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Encantat de saludar-te i de tenir-te aquí avui en el programa. Com sempre, tres nominacions positives i tres en negatiu. Una mica com entendes un, dos, tres, que no sé si saps el que és perquè tu ets molt jove. L'un, dos, tres,
sí,
que estan.
Connect,
i doncs, hi havia el xollo i l'antixollo. Si vols, començar amb l'antixollo. Anem a dir en aquí, diguéssim, de nou es dimoni, que vendrien a ser les entitats que més que sumar resten per allò que és la causa LGTB. La primera nominació és a Valores en Baleares.
Sí, la primera nominación es a Valores en Baleares por una denuncia que interpuso, una comunicación que hizo ante la Fiscalía de Menores por una charla que organizamos conjuntamente con la FAPA, con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Mallorca, en el mes de febrero, por adoctrinamiento en las aulas, un clásico ya.
¿De Valores en Baleares o en general?
En general y de Valores en Baleares, específicamente comunicar cualquier cosa a la Fiscalía de Menores, ¿no?
La segunda nominación l'heu feta, una nominación simbólica a las TERFs del Partido Socialista. TERF en acrónimo, pot dir tu, que ets un profesional d'això.
Sí, las TERFs son aquellas personas que se identifican con una ala del feminismo que defiende que las personas trans no tienen derecho a la autodeterminación del género, ¿no? Que las mujeres son mujeres biológicas, lógicamente, y los hombres son hombres y no hay nada más que ello, y precisamente por esto y por la campaña que están haciendo últimamente, sobre todo desde algunas partes del Partido Socialista, por desgracia, les hemos nominado al Dimoni Rosa este año.
I també tercera nominació, Nau Forts on guanya. No haurava estat un, sinó nominar tots els consells insulars, a dir Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, perquè considereu que no estan fent les coses gaire bé. Per què?
En 2016 aprovamos una ley autonómica, en 2019 se transfirieron las competencias del Servicio de Atención Integral al Colectivo LGTBI. En la situación en la que estamos, además de pandemia y de crisis social, entendemos que el colectivo LGTBI es uno de los más vulnerables y más afectados, y por lo tanto es necesario desarrollar políticas públicas específicas que atiendan las necesidades del colectivo. Y en este caso vemos que los consejos insulares no lo están haciendo ni están desplegando los servicios de atención integral, y precisamente de ahí se ve esta nominación.
I Han, ¿quant d'anys fa que cap guanyador de Dimoni Rosa ve a cercarlo?
Pues yo creo que desde hace bastante tiempo. Yo diría que la Sirer fue la única persona que vino a recoger un Dimoni, ella orgullosa subiendo al escenario por su Dimoni. Además, en dos ocasiones. Yo creo que ha sido la única nominada al Dimoni que ha venido a por él con la cabeza alta, sí.
I de què depèn? Que, com se, diguéssim, se gesten, com se pareixen, podríem dir, aquestes nominacions? De què depèn? És a dir, feis una reunió des de ben amics i cadascú et posa, jo crec que hauria de ser aquesta entitat o aquest fet en particular, i votau? ¿De qué deponen estas nominaciones?
Las nominaciones tanto a Siurei como a Dimoni dependen de la Asamblea de Personas Socias de Benamix. De ahí salen las propuestas y luego, como llevamos haciendo desde los últimos años, se somete a votación popular por parte de la ciudadanía de nuestro territorio.
Y ara ja hem parlat de Santi Chollo, com a l'època d'un, dos, tres, anem a parlar de Chollo, que sempre fa com a més il·lusió. És a dir, el premi que cada any venen a cercar, que era el Ciurell, que era el Ciurell Rosa, de 2020, del 2020, que és el d'enguany, que recordem que es va haver d'ajornar per mort de la Covid-19. Una festa que compliran totes les normatives sanitàries. És a dir, tothom que vulgui venir s'ha d'apuntar, no me recordar-ho. Encara queden entrades, per cert?
Todavía queden entradas, se pueden reservar a través de la página web de l'Ayuntamiento de Palma. El apartado de teatros está publicado el link para reservar y hacer la preinscripción, con todas las medidas de seguridad, el aforo limitado, geles hidroalcohólicos, distancias de seguridad, etcétera.
I jo no soc ningú per estirar les orelles en el públic que vendrà demà en aquest lliurament de premis, però sí que ha passat a festivals i a altres trobades que molta de gent reserva en 15-20 dies d'anticipació, arribes dia de l'esdeveniment, no hi van. I clar, abans una persona no se notava, però com que ara és una de cada tres, si se de cada tres no hi va, arriba un moment que no, a mi no m'agradaria que demà, no per res, però a mi no m'agradaria que aquesta fortesa demà estigués buit, perquè ja que se poden celebrar poques coses, doncs anima que tothom que té l'entrada demà plogui, nevi o troni, s'animi a atracar-se a celebrar aquesta festa de la diversitat, que el que ja la fies aquest premi de Ciurell Rosa. Tres nominats. Ara no ens ho comentaré amb tu, perquè clar, alguns dels nominats ja ens estan escoltant. Per tant, anem a saludar, primer de tot, en Jaume Fiol, director de la mostra Out, un dels nominats d'enguany. Jaume Fiol, benvingut. Hola, ja a teva.
Hola, bon vespre.
Encantat de saludar-te. Com vas rebre aquesta nominació? Perquè, clar, és que hi ha els Emmy, hi ha els Goyes, hi ha els Oscars i els Ciurells.
Home, pues res, deixa molta il·lusió, perquè que té l'entitat LGTBI aquí de referència a Balears, que nomini els seus premis anuals com una de les iniciatives però en defensa del col·lectiu LGTBI, com la mostra Out, una mostra que d'altres edicions, per tant som una mostra molt jove, i que tinguem aquest reconeixement, que a més ens anima a seguir amb la nostra tasca visibilitzant tot a través del cinema el col·lectiu LGTBI, i a més enguany, a més amb tot el tema de la jornada i poder realitzar, pues, encara per tot l'equip, encara és com un premi, ja només de nominació per aquesta tasca que fem, i ens anima a seguir amb ella.
No puc amb aquesta actitud de beata falsa de la nominació ja és un premi. No, no, aquí la gent vol el premi. Per tant, Jaume Fiol, director de la mostra, què suposaria per aquest festival de cinema que tu fa 3 anys que heu armat? Dius, és molt jove, però quina embranzida suposaria guanyar un premi com a Ciurell Rosa?
Home, no, no veurem que el fer aconseguir el Ciurell Rosa te dona, evidentment, una notorietat i un pes i un per poder, pues, encara, pues, evidentment, presumir, seguir amb la tasca i, a més, que l'endemà sortim a la premsa de que som el Premi Ciurell Rosa d'enguany.
Estaria molt content que la guanyessis. Com la resta de nominats, evidentment, no m'ho vull posicionar.
Favoritismos.
No, no, no. era... Han, no m'estiguis de sa llengua. Era empatia de nominat. Perquè aquest programa va estar nominat l'any passat, programa, premi que no va poder recollir. No entraré a jutjar-ho. Crec que allò és el fòrum, tot i que tinguem aquí nos coordinador tècnic de Benamits, qualque dia m'ho explicarà, perquè el Ciurell no el tenim a Ivetra Ràdio, però no passa res, eh? No he vengut aquí a crear polèmica. I màxim perquè tenc més nominats que m'estan escoltant i no voldria crear mal rotllo. Ara és el moment de parlar amb en Guillem Florit, ell és dinamitzador cultural i bibliotecari coordinador de l'Ajuntament de Sauba, a qui també poden donar l'enhorabona per la nominació per la iniciativa que ha fet la xarxa de biblioteques d'aquest municipi en celebrar amb la diversitat. Guillem, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Encantat de saludar-te. Primer de tot, com va ser aquell moment quan vas rebre la nominació?
Va ser un moment quasi d'eufòria. Vam estar molt contents perquè no ens ho esperàvem i no ho sé, ens van avisar de ben amics que si acceptàvem fins i tot la nominació i els van dir que sí, que encantadíssims. Que molt bé, molt contents. I també dic el mateix, que ser una nominació per nosaltres ja ha estat un premi. Perquè jo deia per guanyar a Ciurell, evidentment.
M'encanta com sou d'equànims i de justos i de només estar en aquesta travessa ja és un regal en si mateixa. Però bé, anem a parar un compromís en Han. Quines són les virtuts d'estres nominats? Han, avui no hem pogut contactar la Leopard de Teatre, però ja estàs tu aquí per representar-los. Què mos pots explicar la nominació seva?
Sí, la nominació a la Leopard és precisament per los proyectos que està desarrollando, sobretot a nivell educatiu en centres de menores. Ja sabeu que en los últimos años el Ciurell Rosa ha tomado un aire más educativo, ¿no? Precisamente de ahí la nominación de celebrar la diversidad de Selva, de la nominación de la Mostra Out por las últimas muestras que ha hecho, sobre todo trabajando con centros educativos y con la Leoparda, que trabaja en centros de menores a través de temas teatrales y artísticos, todo el tema de la diversidad sexual y de género.
Una cosa, i va gens il·lusió que fa la gent tenir el Ciurell Rosa. Ara, per exemple, en Jaume Fiol deia que estaria encantat de rebre el que ja és un premi. No heu pensat ampliar, és a dir, la nominació negativa no, però la positiva, que regala tanta alegria, des de ben amics, no heu plantejat ampliar-la?
Si se le da a todo el mundo, yo creo que pierde la gracia, ¿no? Ahí está un poco el juego de los premios. Al final también es una apuesta como entidad el reconocimiento a estos tres proyectos, pero al final es la ciudadanía o las personas del colectivo LGTBI quienes deciden, votación que todavía está abierta para todas aquellas personas que quieran poner su voto.
Tenim els nominats en el telèfon, és com la colònia aquella de Jacques, les distàncies cortes és quan un home se la juega. Jan, per tant, ara t'has de jugar. Quines són les virtuts de la mostra Out i quines són les virtuts de celebrant la diversitat el projecte de la xarxa de biblioteques de Sauva?
Jo crec que la Mostra Out és un projecte cultural que ha tenido mucha visibilitat, no solamente a nivell de Mallorca o de Palma, sinó també a nivell estatal, trayendo o recuperando una parte del cine que teníamos muy olvidada y que creo que es una herramienta fantástica de transformación social, porque todas somos cine, ¿no? Todas vemos películas, entonces creo que también es político y me parece muy interesante. Y el de celebrar la diversidad creo que es el claro ejemplo de cómo conseguir mucho a través de la intervención local, ¿no? Piensa local, actúa global y eso nos ayuda precisamente a transformar desde las pequeñas cosas de la cotidianidad, ¿no? Desde la naturalidad de un municipio.
Perquè clar, Guillem, la Mostra Out, tot sabem, és una mostra de cinema, du tres edicions, se projecten pel·lícules, però en què consisteix el vostre projecte, aquest Celebrant la Diversitat? Què heu fet des de l'Ajuntament de Sauba, des de la xarxa de biblioteques, per potenciar la igualtat i la diversitat LGTB al vostre municipi?
Sí, Celebrant la Diversitat també ja du un parell d'anys de rodatge. Celebrant la Diversitat és un programa d'activitats culturals, educatives i lúdiques, com ha dit, de la xarxa de biblioteques de Sauba. Comptam amb la col·laboració de serveis socials i amb aquest programa pretenem sensibilitzar el públic en general, però especialment incidim en els infants de les escoles cap al respecte, la visibilitat, la diversitat afectiva, sexual, de gènere del col·lectiu LGTBI, i fomentar i treballar inculcant els valors com el respecte, la tolerància i la igualtat com a valors de primer ordre.
M'agrada. Continuarem tu. També, per què creus que el teu projecte s'ha d'endur aquest premi? Ha arribat el moment de vendre's peix. És a dir, si encara queden votants indecisos, avui podríem dir que estem ja tancant-se campanya per guanyar aquest xibrell rosa. Guillem, per què el vostre projecte, a més, no és que sigui millor que la resta, però sí que és un 0,1 millor que les altres dues activitats i que per això farà que la balança caigui del vostre costat?
Bé, jo penso que totes tres nominacions, a més ho desconec, són mereixedores i molt del figurell de Benamits. Però si quan dius, si qualcú encara està indecis i li han de demanar com es voti, celebrem la diversitat, jo li diria que la base de l'educació està en el respecte, la tolerància, la igualtat, i nosaltres, com t'he dit, posem molt d'esment en treballar aquests valors en els infants de les biblioteques i les escoles. I modestament jo penso que moltes i molts dels que avui mos escolten, quan eren infants, si haguessin pogut gaudir d'un programa educatiu com el que nosaltres hem creat de celebrant la diversitat, moltes coses haurien estat diferents actualment. Per això, i a més perquè fèiem unes activitats molt, molt xules, que vos convidam l'any que ve a venir a veure-les. Aquesta edició passada pràcticament ho vam haver fet tot online, únicament vàrem fer la posada de la bandera, que és el primer acte que fèiem cada any, i després vàrem fer una lectura poètica i la resta ho vàrem haver de fer per YouTube. Però bé, per això, vos demano que mos voteu si encara esteu indecisos.
Totalment d'acord, la importància dels símbols, de que hi hagi banderes i que sobretot a les biblioteques hi hagi petits espais on la gent pugui trobar llibres o on pugui trobar pel·lícules i sobretot on pugui trobar activitats en les quals sentir-se representats. Jo en aquest programa, quan Bill Pitts, ho contaré mil una, perquè som així, tenc aquest punt ja jo cebolleta, que vulguis que no, ja m'adonen els meus 41 anys. Però quan jo anava a l'institut, en es Medina Mallorca, en tota la biblioteca, i mira que jo la vaig rebostejar i tal, jo només vaig trobar una novel·la de temàtica LGTB que vaig robar i llavors vaig tornar, perquè no volia que eres constància de que l'havia llegida, que eres Maurice de Nien Foster. Llavors, també per desconeixement meu, és a dir, jo no coneixia que hi havia autors LGTB, que m'imagino que en aquella biblioteca devia haver moltes més coses. Però l'únic llibre que jo, llegint de la contraportada i per la foto, que sortia en Hugh Grant amb un fotograma de la peli, que jo vaig veure que aquella novel·la podia parlar de mi, en tota la meva etapa del que va ser esbub, només n'hi va haver una. Per tant, estic contentíssim que el Manco, amb un celebrant la diversitat, els futurs nins, els futurs xiscos i xisquetes del 2034 no hagin de trascar gaire, sinó que ja ho poden trobar gràcies a activitats com aquestes.
Sí, sí. Nosaltres, per exemple, el que fèiem durant el mes de juny, celebrant la diversitat és un programa que el començam dins la segona quinzena de juny, aprofitant el final de curs, que els nens estan una mica més relaxats, i aprofitant també que la setmana de l'orgull. I durant tot el mes de juny anem fent activitats, i el que muntem és un record de narrativa, tant per adults com un record de narrativa i contes infantils per als infants, que està durant tot el mes de juny muntat, i allà on poden trobar tant adults com infants narrativa, contes, el que sigui, per llegir pel·lícules, evidentment, i li deim el record de la diversitat durant el mes de juny.
I que clar que hem pensat molt en la narrativa per adults, però també hi ha molt de conte i molt xulo i molt interessant per infants.
Sí.
És a dir, que des d'aquí, enhorabona. Per cert, Jaume Fiol, que t'he deixat una mica de banda, perquè clar, com que ens coneixem, en fer feina junts i tal, Jan Han ja ha insinuat que hi havia favoritismes. No m'agradaria ara que si demà guanyes hi hagi, com la pel·lícula de Hitchcock, l'ombra del dubte. Per tant, ha arribat el teu moment. Per què creus que el teu projecte hauria de guanyar?
Bé, jo crec que, bueno, que les altres dues nominacions són, evidentment, se mereixen el premi, perquè, a més, la tasca que fan de aquests valors educatius tan important, sobretot en el temps que tenim ara. I bé, per demanant que se'l vot, en aquells valors i els indecisos, també, evidentment, un guany, la situació, com comentava abans, i tots sabem, és molt complicada, sobretot aquí a les iniciatives culturals i esdeveniments que se volen fer en tot el tema de la pandèmia és molt, molt complex i enguany, evidentment, els dos hem hagut de fer com a dues mostres per l'ajornament i tornar a reestructurar-ho tot. I a més, aquest temps, que a més el tema de cultura se mira molt en lupa, per tant, jo crec que, evidentment, que un esdeveniment cultural que s'ha pogut dur a terme amb el reforçament i l'èxit de públic que han tingut, si damunt podem acabar aquest any puguem fer bé fer la mostra amb aquell públic que ens acull de molt més que reconèixer, bueno, seria ja com se diu en castellà la guinda ja del màster.
És a dir, seria la cirereta, i tu ets un tio de dolç, per tant, estàs allà esperant a veure si demà arriba. Doncs, nins, molta sort. No sé si en el cas dels premis també se diu molta merda, però que vagi molt bé. Jaume Fiol, director de la mostra Out, i també ho tinc aquí apuntat, veus, ara hem esclat els papers, xerra en directe i m'ha perd, ja te tinc aquí, Guillem Florit, dinamitzador cultural i bibliotecari, coordinador de l'Ajuntament de Sauba. Ara me quedarà molt catòlic, però que Déu reparteixi sort, i que ara en Hanna ha posat aquesta cara, ell que té aquest puntateu, sé que aquestes coses el provoquen, que Déu reparteixi sort i que guanyi el millor.
Moltes gràcies.
Una abraçada molt forta a tots dos. I Han, per cert, tota gala de premis, se suposa que hi ha qualcú que l'ha de presentar. Qui són els presentadors d'enguany?
A mi me lo preguntes.
Pues si eres tu, evidentment. Qui presenta enguany?
Jo no la presento.
M'imagino, però ja saps qui serà?
Tenemos dos presentadores fantásticos y maravillosos. Uno, el que estoy hablando aquí en la radio, Chisco, y luego Marta también, ¿no? Son los dos presentadores.
Companya aquí a la radio, has dicho Marta. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre, Chisco, bon vespre, Han, què tal?
Buenas noches.
Podríem dir, Sampas, que ets el personatge revelació de la temporada, perquè qualsevol esdeveniment LGBT que se convoqui aquí a les illes compten en ta presència a la presentació.
Res, amb massa bons ulls, molt de revelació, però sí que és veritat que justament coincideix, just ara xerraves amb en Jaume, que vàrem poder disfrutar de la gala també d'Innovació Mostra d'Aud, i ara... amb aquests premis que pues, per jo bueno, me fa feliç, me fa molt contenta que comptin en jo, o sigui, que no sé si revolució o no, però tot el que sigui participar i promoure un poc tot això, pues allà hi seré, si me criden. Si
estic contentíssim, i a part estic molt feliç de fer-te de taloner, perquè clar, me van enviar el flyer i posava presentat per Marta Sampas i Chisco Nadal. I jo vaig dir, clar, és que jo estic aquí de chambelán de Sampas.
Dos jóvenes promeses.
Ella mucho más joven que yo, t'he de dir, però ja ara fent la xafardilla que faig sempre, que saps que no puc evitar tenir el meu punt frívol. Ja tens pensada la roba per demà, o encara demà obriràs els teus tens armari, que ets un pot email de Marcos de Balears, i triaràs entre allò que trobis que deu ser molt i molt bo.
Bé, ser mare i silop, des de luego no hi vendria ni siquiera la gala, perquè amb això del canvi de temps, d'aquests dies que te'n dones compte que m'ho posava jo si ben passat, i de tal qual m'ha passat, imagina't, en roba de gala que pues, no, mostra out, i ara aquesta, però he de dir, i he de ser sincera, que no som molt d'aquest tipus de vestimenta més arreglada, que dic jo, no som més casual, i m'acostarà una mica triar, però hauré de triar una tenda, perquè no, en un armari no hi trobaré res, fons d'armari total buit.
Jo t'he de dir que com que som un home en sobrepes mixt, és a dir, que vaig amb expansió lliure, jo he tapes negre, és a dir, que això sempre ho tapa tot,
negre,
i clar, si t'amagues darrere una cortina, sempre ses fotos dissimula, per tant, no hem de passar pena. Per cert, ja has votat, que en Hamos ha dit que això, ses votacions encara contenien obertes. Jo estava esperant a fer ses entrevistes d'avui per decidir, jo ja he decidit, i ara amb acabar, el primer que faré serà anar a votar. No diré quina hora, perquè llavors Han anirà a mirar ses hores de votació per saber on anava el meu vot. Tu ja tens clar qui votaràs o encara no?
Sí, la veritat que ho tenc clar i votaré també en el final del programa, quan ara acabeu, perquè és vera que he sentit les entrevistes també. He de dir que el premi és dimoni, se diu,
Sí, exacte, hi ha xiurell, vale, que és el positiu, i llavors hi ha el dimoni, que és el negatiu. Està molt bé, Sampas, que a 24 hores de la presentació encara estiguis amb aquest dubte de nomenclàtor. Això ja m'anuncia que demà, divertit, ho serà, com
ho serà,
sempre.
Això segur, riurem, això, home, no en tinc cap dubte. I ho passarem bé, però sí, les votacions i els guanyadors, jo crec que el que té deures importants, i òbviament és positiu, perquè el dimoni li haurien de donar, bé, tu saps que jo soc d'esport, pues, hauria de haver so, la plata i el bronze, perquè tots se mereixen, no? Un tot d'atenció en aquest sentit, o sigui que bé, en aquest sentit triaré el que sigui, i en positiu no diré el meu vot, però sí, el faré, i he de dir que no s'ha escrit que votaré per els premis Siurell, perquè ja ho vaig fer un any, perquè no sé si se recorda en Han, però és vera que m'agrada fer esment, Chisco, ja ho saps, era filial, diguéssim, de fons d'armari, que era a qui li importa Ràdio Calvià, i els premis Siurell els coneixien bé, o sigui que serà la meva segona votació en aquests premis.
Perdona, sé que li importa, gran programa, avant la letra, és a dir, res de filial, és a dir, és que ja competia amb les mateixes armes. I més quan, bé, primer quan eres tu al capdavant i ara els professionals que encara hi continuen. Per tant, res a dir. I de Marta, moltes gràcies, reina. T'espero demà a Natxa Fortesa.
Ho posarem beníssim.
7 o'clock, allà a Natxa.
Allà estarem.
Vinga, una abraçada. Sí, sí, gràcies,
una
guapa.
Una ferrada forta a tots dos, gràcies.
Han, ja han reivindicat, han parlat de premis, Ciurells i Dimonis, però no només de premis, viu una associació, una entitat com la vostra, i teniu en marxa un munt de truis que m'agradaria comentar amb tu. Per exemple, dues investigacions que teniu en marxa, per la qual heu demanat col·laboració. Una per parlar de realitat trans i l'altra per parlar de professorat LGTBI.
Sí, ahora mismo estamos desarrollando dos investigaciones. En los últimos dos años hemos abierto esa línea porque partimos de la base de que si no conocemos la realidad no podemos intervenir sobre ella, ¿no? Y por lo tanto estamos haciendo una investigación sobre la situación de las personas trans en el ámbito laboral, situaciones de discriminación, dificultades de acceso al ámbito laboral, etcétera, para el cual estamos solicitando la participación de cualquier persona trans que quiera realizar la encuesta. Después estamos realizando también entrevistas, pueden encontrar toda la información a través de nuestra página web o nuestras redes sociales, y además conjuntamente con la Leoparda precisamente estamos organizando otro proyecto que investiga o pretende abordar los miedos y las estrategias de supervivencia del profesorado LGTBI dentro de las aulas, ¿no? Para esto también estamos realizando entrevistas a profesorado diverso que quiera participar, y se puede poner en contacto directamente o con Menamix o con la Leoparda para realizar las entrevistas o participar de los grupos que estamos haciendo, y a partir de ahí sacaremos resultados que nos permitirán seguir exponiendo y visibilizando las necesidades del colectivo.
I també tenim en marxa una escola online per professional de l'administració pública per poder, diguéssim, tenir les eines per actuar en la sensibilitat i sobretot, diguéssim, en la mà esquerra que se necessita de vegades quan se tracten temàtiques LGTB, que està molt descurada la cosa, és a dir, a vegades no ho tractam amb tota la finezza, per dir-ho amb un mot italià, que caldria.
Estos proyectos están financiados por la Consejería de Presidencia, y en este caso esta es la segunda parte, ¿no? La primera sería investigar y conocer la realidad, y la segunda sería intervenir sobre ella para que no se produzcan situaciones de discriminación en uno de los ámbitos sensibles, que son precisamente los y las profesionales de la administración pública, especialmente en los ámbitos sanitario, educativo, de servicios sociales, para aquellas personas LGTBI que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, que sean bien acogidas y tratadas de forma respetuosa cuando acuden a cualquier servicio, acceso, derecho de la administración pública, sí.
I bajant, moltes gràcies per venir a comentar les nominacions, també per parlar-nos d'aquests nous projectes, però abans de partir. Tenc missatges de na Sheila, que és tècnica de Benamits, com tu, tenc missatges teus, que me diuen, Xisco, també missatges deien, què necessites per a la gala?
No hace falta que lo cuentes todo.
No, me posaven, què necessites per a la gala? Jo vaig dir, como Paul McCartney, quiero muchas testas de fruta y vull jabugo, per poder picar entre hores. Està tot a punt per demà?
Me parece que el COVID nos va a imposibilitar el catering.
I ja està. És a dir, això, és a dir, aquí es que maneja els ferruells de Benamits m'està dient que demà...
Estamos ajustadas de presupuesto, muy ajustadas, ya tú sabes, como siempre. Pero te trataremos con mucho cariño a ti y a Marta.
El cariño no se come, però bé, no te preocupis, ja vendem un bocata de mortadela de que nostra. Com sempre, un plaer col·laborar amb Benamits. Han, enhorabona per la de demà, que segur que anirà ben, i si no perquè jo hi sigui, sinó que cada any va molt bé i que sobretot s'ha de premiar la visibilitat i sobretot s'ha de donar una estirada d'hores en aquells que no remen en su sentit correcte en su nostre col·lectiu. Una abraçada molt forta. Que
vagi
molt
bé. Buenas noches.
Fins aviat. I ara, després d'haver parlat d'aquestes nominacions, ha arribat el moment d'anar a publicitat. Ja està sonant aquest ABBA, aquest de Winner Takes It All, perquè, clar, va, son do tot qui guanya. I, clar, demà hi haurà guanyadors i perdedors, i això és una realitat que, com ha dit en Han, és allò que dona com a vida en aquest premis. En tornar, parlarem de l'artivista Teresa Castro i del seu taller de còmic online i gratuït, que podreu seguir si voleu, i tanquem el programa amb la visita de Julián Quintanilla, en qui parlarem de sa mare, la Chari, la gran protagonista de la seva novel·la, La vida entera. Com Com cada setmana vos recordam, ja sabeu que teniu el vostre abast, el Facebook, el Twitter, el d'adreça Fons d'Armari IB3 i també l'etiqueta hashtag Fons d'Armari IB3. I si sou gent del directe, podeu telefonar al 971 13 99 00 i si no sou tant del directe però voleu enviar-nos un WhatsApp en fotos, en notes, suggeriments, crítiques o votacions pels Premis Xiurell i Dimoni, per comentar-ho, doncs és el 646 93 45 01. Repetiré els dos números. 971 13 99 00 per entrar en directe i 646 93 45 01 per entrar en diferit, podríem dir. Aquest cabaret des dijous, avui el farem possible Eva Martínez a la producció, Lluís Fortesa, que ens durà el control tècnic, Joan Trias i Arrets, i també la nostra companya, na Polònia Huguet, que ens han fet la documentació i l'assessoria musical, respectivament, i jo, Xisco Nadal, que pos la veu i la direcció al programa. I com vos deia abans, ja que vos hem xerrat de premis, partirem a publicitat amb Babba i el seu The Winner Takes It All. Tot són dur aquell que guanya. Gran lliçó que aprenguérem gràcies a la banda sueca de l'acrònim. Quatre anuncis, una miqueta d'Ava i tot una tornada amb més Fons d'Armari.
Like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you, but what can I say? Rules must be obeyed. The judges will.
Fons d'Armari. Xisco Nadal. IB3 Ràdio.
Què passa amb el nostre cos, la nostra sexualitat, la ment, l'economia o les relacions socials quan passam dels 60 anys? Et convidam a escoltar la veu de la gent gran de les Illes i a reivindicar el seu paper a la nostra terra.
Som grans, amb Natàlia Blanes. Dilluns a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. I l'altre dia llegíem Ramon Socies fitxa pel sindicat mèdic.
Efectivament, no sé. Sí.
Hombre, i què voleu? Ara ja m'he passat en el lado oscuro. Si no puedes con el enemigo, ponte contra el enemigo. Bé, no sé com és, però que, si no me volen de dins, tendran que aguantar-me de fora. Soy Íñigo Montoya. Ramon Antonio Socias. El PSOE me echó a la calle. Prepárate a morir.
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
A Calvià escoltar IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
Una fulla qualquer, eu desenho un sol amarelo. Y con cinco o seis retas es fácil fazer un castelo. Con un lápiz en torno da mão y me dou una luva. Y si faço chover con dos riscos, tem un guarda-chuva.
si un pinguino de tinta.
I no sé si amb aquarela o no, com cantava Toquinho, però ara parlarem de dibuixar. Heu pensat qualque vegada en ser dibuixants de còmic, però no sabeu per on començar? I de parau atenció, perquè el programa d'avui tenim la recepta, les classes online de Teresa Castro, narrativa LGTB, la teva història, la seva història, la nostra història. És el nom del taller de còmic online que l'autora de Lesbiana imparteix des d'ahir, i aquí ja poden saludar, així que anem a dir-li hola, Teresa Castro, benvinguda a Fons d'Armari.
Hola, buenas noches.
Encantat de saludar-te, com sempre. Teresa, fer un còmic i crear un còmic, això se pot ensenyar? Per on se comença?
Bueno, no se puede enseñar en realidad, pero sí podemos intentar sacar las historias que tenemos dentro y ver qué mecanismos podemos usar para que esas historias lleguen a nuestros lectores, que es un poco la idea que tenemos en el taller.
Un taller que s'impartirà els dimecres 14, 21 i 28 d'octubre i dia i el 4 de novembre, de 6 a 8, és a dir, dues horetes cada dimecres, que són quatre sessions, són 8 hores, que si mateix ja dona per tenir un mínim bagatge. Com va anar la primera sessió?
Bueno, pues la verdad es que ha resultado bastante bien porque, bueno, en realidad lo que hacemos es intentar trabajar también un poco la propia historia, la confianza, primero la confianza del grupo para poder contar nuestra historia y un poco el recorrido de por qué es necesario que recuperemos la historia del colectivo, ¿no? Y por qué nuestras pequeñas historias, nuestras realidades son importantes. Desde mi punto de vista, un colectivo que no tiene cultura no se considera un colectivo, ¿no? Es igual que pues ahora con las lenguas minoritarias o digamos las culturas que están en declive, ¿no? Nuestro colectivo ha sido un colectivo desde siempre perseguido y que no hemos tenido derecho a contar nuestras historias a esa cultura, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si dejamos que eso desaparezca, los que vengan detrás nuestro tienen que empezar desde cero, ¿no? Entonces, en eso estamos, en crear esa confianza suficiente para empezar a contar nuestra historia personal y qué es lo que nos importa con respecto a nuestra realidad como persona LGTBI.
I tres d'aquests, aquestes classes online de còmic estan organitzades per Santa Coloma de Gramenet LGTBI, la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Coloma i també de la plataforma Avalla Spaces. Jo deia, aquesta setmana ja s'ha fet la classe, s'ha de dir que tots ja està feta, però per les altres classes encara hi ha temps per apuntar-se. La gent que ara ens estigui escoltant, enviant un correu, és a dir, cercant a tu, Teresa Castro, artivista, podran trobar les tres que és per apuntar-se. Encara hi ha temps, és a dir, la gent de Balears que vulgui encara pot seguir-te.
Sí, bueno, es mejor, bueno, ahora todavía se pueden apuntar porque además estamos grabando, el taller se va a grabar y a las personas que se apuntan se les compartirá para que puedan incorporarse, digamos, ¿no? Y para apuntarse es mejor que contacten directamente con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que el email es lgtbi@gramenet.cat. Y sin ningún problema mandan hoy o mañana o el fin de semana, antes del miércoles, un correo y se incorporan sin problemas al taller. Porque al final no es un taller, como ya te he contado, no es un taller en el que vayamos a aprender a dibujar. No importa dibujar, lo que importa es expresar.
I d'home, què amb això? Allò que importa és expressar. Teresa Castro, com sempre, és un plaer parlar amb tu, i enhorabona per aquesta iniciativa, i res, espero que s'apunti encara molta més gent, que això, l'única cosa positiva que ha tingut això de la Covid-19 és que ja no hi ha fronteres, perquè online podem arribar on sigui necessari. Enhorabona per la iniciativa, que vagi molt bé.
Vale, muchísimas gracias a vosotros, venga.
I els protagonistes dels còmics normalment solen ser superherois, per tant, ja està sonant aquí Superman de Miguel Bosé, que de cada vegada més es manco heroi, però bé, això són altres qüestions. En tornar, ja tenim en connexió a Julián Quintanilla des de París, autor de La vida entera, l'homenatge en forma de novel·la que ha fet a sa mare, la Chari. I ja que hem xerrat de còmics, com vos deia, quina millor manera que partir publicitat que en companyia de Superman. Quatre anuncis i tot d'una tornem aquí amb més programa. Superman, knock him dead. I'll tell you how to hit the beat. Superman, can't you see I am your first fan? Teach me how to fight.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Demà, viu el millor futbol sala a IB3 Ràdio. Des de les 8 i mitja, Palma Futsal, Ribera Navarra. L'equip d'Antonio Vadillo vol mantenir-se a les posicions altes de la classificació i per això ha de guanyar l'equip navarrès, que és el Coe, i cerca la seva primera victòria. En directe, des del Palau Municipal d'Esports de Somoix, des de les 8 i mitja, Palma Futsal, Ribera Navarra. El millor futbol sala a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment. Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
El día que yo me muera, no quiero llantos ni flores. El día que yo me muera, no quiero llantos ni flores, no quiero llantos ni flores, que una juerga se convoque pa' enterrarme y desfilar, lo mismo que la sardina en el barrio de San Roque.
I ara, per tancar programa, vull presentar-vos un personatge que tot d'un el conegueu, no podreu deixar d'estimar-lo, la Chari. Ella és la protagonista de El Mundo Entero, curtmetratge de Julián Quintanilla, protagonitzat per Lores León, que ara vull recordar en tots vosaltres. Escoltau.
Al que dirán, a Jesús.
Loca la petarda de tu madre y maricón el cabastrón de tu padre. Y la próxima vez que os oiga meteros con el muchacho, me pego un brinco hasta la azotea y os pisoteo los cojones hasta que la picha se os ponga como el pitoche de un botijo. ¿Me habéis oído, sozopencos?
Oye, mujer, no te pongas así, que son cosas de muchachos.
¿Ah, sí? Pues que no lo sean. A ver si ahora, porque sean cosas de muchachos, se va a poder insultar aquí a diestro y siniestro.
¡Uy, Chari!
Ni hoy ni hay. Y tú acá ya no vayas a cobrar tú también, ¿eh? Con esa sorna tuya de, a ese no le gustan los chochitos. ¿Te gustan a ti los chochitos? ¿A que no? ¡Pues andando!
Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí no me tienes por qué decir nada.
¿Que no? Pues te voy a decir más. Y que se entere el mundo entero. En esta puta vida. Y para dos días que vamos a vivir, que cada uno se coma lo que quiera, mientras que no moleste a nadie. ¿Estamos?
I aquesta és la força que imprimeix Lolés León en aquest personatge i ara aquesta història ha trobat continuïtat en forma de novel·la a la vida entera, la verdadera història de la Chari, una narració contada per ella mateixa des del més enllà a través de la ploma del seu fill. Aquí ja volem saludar Julián Quintanilla, autor de Esta vida entera. Benvingut, bienvenido a Fons d'Armari.
Hola, ¿cómo estáis? Yo en el fondo del armario siempre lo he tenido lleno de colores porque la Chari aquí armarios no había, pero estoy muy feliz de estar en tu programa.
Y nosotros encantado de saludarte, básicamente porque fuiste el rey del confinamiento, un cortometraje, un mediometraje que tuvo como una segunda vida porque se volvió viral y que te ha ido fantásticamente bien para promocionar la novela, que es la continuación, podríamos decir, o colateralmente explica la misma historia.
Es la continuación de en el cortometraje, para la gente que no lo haya visto. Yo voy al cementerio viejo de Badajoz, porque esta historia pasa en el lugar donde nacimos, en el barrio de San Roque, y mi madre me pide algo que ella se quedó pendiente en vida porque murió muy jovencita y lo tengo que cumplir. Y era muy importante en el corto porque era una reivindicación totalmente anti-homofobia y anti todas las fobias, como yo digo.
¿Qué es lo que hemos escuchado?
claro, en la novela me pide algo mucho más fuerte, que es que vaya a buscar a mi padre, el que nunca conocí, porque mi madre era madre soltera. Y en ese transcurrir de, si yo mientras yo me decido si voy a buscar a mi padre o no, vemos los viajes al pasado que la serie me obliga a hacer para ver toda la lucha que ella tuvo como madre soltera de un hijo homosexual y también toda la lucha que tuvo ella feminista para encontrar su sitio en la España de los 70 y los 80.
Que era una España complicada, nada que ver con la actual.
No, imagínate, o sea, en el Badajoz, además, que yo me acuerdo cuando estaba rodando que decía, Julián, pero ese año, esta escena es el año 82, y yo decía, sí, pero es que Badajoz de los 80 es como si fuera los 50 todavía, porque, claro, ten en cuenta que era una sociedad mucho más cerrada, y imagínate una mujer que decide ser madre soltera con Franco vivo. Que encima en el book trailer de la novela, que lo podéis buscar en YouTube, book trailer de la vida entera, he puesto fotos de la verdadera Chari, de mi madre cuando estaba viva. Y ella se hizo una foto con Franco vivo en el río Guadiana de Badajoz, con un bañador de colores, que esas fotos estaban prohibidas, que yo decía, por favor, pero estas fotos son porno, aunque simplemente vaya en bañador, para la época eran totalmente porno y totalmente revolucionarias. Con lo cual, sí, la Chari es una especie de símbolo de una revolución que yo creo que sigue viva, porque cada vez las cosas están peores y el auge de la extrema derecha en toda Europa y en el mundo nos está poniendo las cosas cada vez más difíciles a todos los que luchamos por la libertad. Con lo cual, sí, hay que leer a la Chari y hay que ser abanderado de las causas de la Chari, que son todas las causas que nos llevan a la libertad y a la felicidad.
Página 127. ¿Alguna vez han querido volver al pasado y vivirlo todo de nuevo otra vez? Yo, hay cosas que sí y hay cosas que no. Y cosas que, aunque me maravillan, también me duele un poquito tener que volver a verlas. Un poco lo que hablabas tú de volver a aquel Badajoz de los años 80 y 70, que claro, una cosa es el recuerdo de tu madre y otra cosa es la coyuntura que le tocó vivir a ella. Te hago la misma pregunta que le hice hace un par de semanas a Elvira Lindo, cuando estuve en Mallorca presentando su libro A Corazón Abierto. Yo le pregunté si a veces investigar a los padres, escribir sobre la familia, no tiene un doble peligro, porque claro, a veces terminas descubriendo cosas que no sé si te terminan gustando. Tú en ese sentido... la investigación de tu madre y sobre todo el recrearla, ¿te ha ayudado a descubrir más cosas de ella?
Pues mira, la verdad es que a mí la Chari siempre me lo contó todo desde pequeño. Yo siempre tuve la sensación de que siempre lo había compartido todo conmigo. Y lo que no me ha provocado sensaciones negativas, sino todo lo contrario, me han provocado mucha emoción. Por ejemplo, en ese capítulo que lees, es que yo cuento en ese famoso capítulo, que es el capítulo 9, cuando mi madre me cuenta por primera vez con 7 años quién es mi verdadero padre, porque le mintió a toda Badajoz, a cada una le contó una cosa, con lo cual yo tengo 7 u 8 padres, porque ella le mintió a todo el mundo para no contar la verdad, pero a mí no, a mí me dijo la verdad. Entonces, todo el mundo siempre ha comentado quién era el padre del hijo de la Chari, y solo lo sabía el propio hijo, con lo cual la verdad es que el hecho de recrearla me ha dado mucho placer, porque es una especie como de hacer justicia poética con todo aquello que pasó, ¿no? Más que provocarme el dolor de no tenerla, que eso lo tengo resuelto, me ha provocado un placer muy grande artístico de hacer justicia poética, como digo yo siempre, con una de las olvidadas. Es decir, yo escribo la novela para hacer también homenaje a toda esa gente que hace cosas muy pequeñitas en muchos sitios, pero no sale en las portadas de los periódicos. Y digo yo, por lo menos voy a intentar que una de las olvidadas no sea tan olvidada. Y mira, parece que poquito a poco lo voy consiguiendo y me da mucha satisfacción.
Publicado por Ediciones La Quinta Página, el libro está editado chulísimo, y sobre todo la edición de prensa que me llegó a mí con una caja con la Chari manía, la he encontrado preciosa, y que incluso hay una postal aquí dentro donde la Chari nos escribe desde el más allá. Yo decía que durante el confinamiento la Chari manía ha sido algo que se ha puesto en marcha, porque claro, tú te esperabas la repercusión años después que tendría tu corto, sobre todo la escena que yo he rescatado con Loles León, que creo que por la fuerza visual, interpretativa y sobre todo de escritura que tiene, está llamada a ser un clásico.
Pues me alegro mucho que se quede ahí como clásico, porque la verdad es que mira, en el confinamiento, cuando yo me empecé a enterar, llevaba como 1 millón de visitas, y yo ni me había enterado, porque yo justo estaba en mi casa de Francia, en el campo, escribiendo encerrado, terminando la novela, y de pronto se empezó a hacer viral, 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 y a fecha de hoy no solo se ha hecho viral en España, sino en todos los países de América Latina, y lleva unos 100 millones de visionados en total. Con lo cual, es imposible que yo me esperase eso, porque al principio era un mediometraje, incluso yo pensaba que no iba a ser ningún festival. Después el cierre, que tuvo mucho éxito, hice más de 100 festivales y gané 44 premios, sobre todo el de Cleveland, que nos cualificó a los Oscars, pero ni siquiera por esa el corto tuvo una visión muy grande, porque tú sabes que los circuitos son para largometrajes. Y no me esperaba para nada, de pronto, que la Chari se hiciera un icono gay, que eso le encantaría a ella, por favor, chico, en serio.
No, tiene este punto.
Eso me ha hecho muchísima ilusión, que la Chari sea icono gay, sobre todo los 500,000 de travestis haciéndose vídeos en TikTok con la frase de la Chari, es que eso me vuelve loco, sobre todo porque sé que a ella le encantaría.
Y no sé hasta qué punto es recreación real de la manera de hablar de tu madre, o hay algo de ficción, porque claro... ¿Tu madre hablaba como el personaje de la novela y sobre todo también como Loles León en el mediometraje?
Literal, literal. Y además es que lo divertido de todo esto es que tengo a medio barrio de San Roque en Badajoz de prueba, de testigas, como digo yo, que están vivas. Mi madre, si estuviera viva, tendría unos 70 y algo. Entonces, muchísima gente que la conoció está viva y está de testigo, pero no solo eso, sino que en la última escena del mediometraje salen las verdaderas amigas y vecinas de la Chari, que yo las rodé porque quería que estuvieran ahí. Y sí, la Chari hablaba así, incluso tengo todavía muchísimas más frases y muchísimas más cosas, porque podría escribir de la Chari como 70 películas. Pero sí que era totalmente así, y es verdad que justamente esa escena es una frase muy que decía mucho mi madre. Para los días que vamos a vivir y que cada uno se coma lo que quiera. Entonces... sí, era totalmente así, y Loles la verdad es que en esa escena la clavó. Es como si se hubiera metido la Chari en el cuerpo en esa escena, lo digo siempre.
Totalmente de acuerdo, es un poco el reverso de Simone de Beauvoir. Ella lo Beauvoir lo hizo en el ámbito académico, y tu madre allí en Badajoz. Que ahora que dices esto de que salían las amigas de tu madre, me ha venido a la cabeza también un poco aquel primer Almodóvar de que he hecho yo para merecer esto, cuando sale su madre, doña Paquita, en una de las escenas, hablando de que se había muerto el Torreznos, y que todo el mundo en el pueblo, en Calzada de Calatrava, se enteró de que había muerto el Torreznos. Y claro, aquello fue un drama monumental, ya me dirás. Por cierto, tú has dicho, el Festival de Cleveland me posibilitó cualificar para los Oscars. También te han nominado a los Goya, 44 premios. Es a dir, un carrerón que no sé, que ahora que ya tienes la novela en las manos, si esto huele a largometraje. Si te has
claro, a mí me gustaría muchísimo hacer el largometraje, pero ya sabes que con la pandemia... las industrias culturales se han absolutamente paralizado y tenemos que tener todos muchísima paciencia, pero por supuesto que me encantaría hacer el largometraje de la vida entera, que de hecho yo el guión lo tengo escrito y de hecho decidí transformar el guión en novela porque quería sacarlo antes de tener que esperarme a que hubiera un posible desarrollo de una película que sabes que va para muy largo, es muy largo de esperar. Y sí que sí, ojalá algún día pueda tener esta misma entrevista contigo porque se va a estrenar la película de la Chari.
Es decir, que esto es como Love Story, que empezó como guión y luego Enric Sigal lo hizo novela, tú al revés. Primero, no, al revés no, tenías el guión, ya has dicho, escucha, como la peli tardará en producirse, esperemos que no demasiado, voy a lanzar la novela para que la gente ya conozca la historia de mi madre. Que por cierto, creo que hoy hay un poco, tenemos que hablar de más nominaciones, porque
bueno,
claro...
Bueno, sí, quería aprovechar la oportunidad que me das y el altavoz que me das en tu programa, porque hoy... iba a anunciar algo y lo quería hacer en tu programa La Primicia. Hay unos premios...
A ver, un momento. Vamos, per favor.
Pon la música de Primicia.
Tenim un xatxan, una cosa d'aquestes, perquè, clar, estic estorat. No esperava este exclusivón, jo encantado. Qué mejor plataforma que Better Radio, que ya somos con esto de internet. Yo ahora lo hablaba con una dibujante de cómics que hace clases online. Ahora con lo de la pandemia todo se ha vuelto como más local. Es decir, cualquier rincón del mundo te puede estar escuchando. Pero claro, como pasamos tantas horas, hemos pasado tantas horas encerrados en casa, que ahora ya cualquier rinconcito pasa a ser el mundo.
Claro, y además yo luego colgaré esta entrevista, que esto es, me encanta porque es como un meta lenguaje, colgaré esta entrevista en mis redes y lo escucharán seguramente en otros países, porque tengo la suerte de que me sigue mucha gente querida de Chile, de México, de Argentina. Entonces, sí, pon la musiquita.
Chile,
si no decimos primicia.
México, Argentina, espera. Amigos de Chile, de México, de Argentina.
Panamá y muchísimos países, porque yo hago teatro en muchos países y tengo la suerte de comunicarme con mucha gente de América Latina, que los quiero muchísimo. Colombia también, de muchos países.
Bueno, Luis Fortesa, que es un grande, es decir, si no existiera habría que inventarle, ya tiene el redoble de tambor preparado. Así que después del redoble... nos da la exclusiva, Lluís, quan vulguis.
Venga. La vida entera ha sido nominada a mejor libro del año LGTBI en los premios Bésame Tonto Awards.
Por favor. ¡Bravo!
(Risa) Mira, me gusta mucho meteros en el Instagram de Bésame Tonto Awards, ¿sí? Porque son unos premios LGTBI maravillosos que reivindican en todas las artes la gente que lucha por la visibilidad del LGTBI. A mí me hacen especial ilusión por eso, porque jamás pensaba yo que el libro iba a estar en esos premios. Y hoy empiezan las votaciones, así que a todo el mundo que quiera votar La Vida Entera porque lo han comprado, lo han leído, se han emocionado con alguna parte, que me escribe mucha gente, meteros en mi Instagram, que es Quintanilla con Q, todo seguido, que dije, ¿qué Instagram me hago? Pues Quintanilla con Q, en plan Quijote, ¿sabes lo que te digo? Y ahí podéis ver cuál es el sistema de votación no solamente para votar el libro mío si os ha gustado, sino para todos los premios, porque este año hay muchos nominados en muchas categorías muy originales.
Quintanilla, es que no me extraña que hayas llegado a cualificar a los Oscars, a los Goya y a cualquier cosa, porque rey meu, es que eres un hombre anuncio, un poco como Lola Flores, si me queréis votarme. Y aquí que todo el mundo
y
entre.
Porque no me puedo poner traje de falada es porque estamos en radio, pero si fuera tele me presento del taller con el traje y te llevo uno a ti.
Pues por favor, a mí me das un volante y ya es que pierdo el sentido. Por tanto, habrá que dejarlo aquí porque estamos terminando. Julián, enhorabuena por la novela. Hay un trabajo entrañable de recordar una madre y sobre todo lo que tú has dicho, acabas de legar a lo que sería la comunidad LGTB una heroína, que me imagino que a tu madre le habría hecho mucha ilusión, así que enhorabuena.
Muchísima ilusión, muchísimas gracias a todos y por tus palabras y larga vida Fons d'Armari, que me encanta. Un beso para todos.
Pues gracias, un abrazo muy fuerte y nada, cuando salga la peli ya sabes dónde tienes que venir, ¿eh?
Cuando salga la peli me presento, pero me cruzo el charco para allá y me voy a tu estudio.
Estupendo, Julián Quintanilla, un abrazo, chao guapo, adeu. I ja que hem escoltat aquest fandango de la Xari, que fa ha gravat específicament per el llibre d'en Quintanilla, partirem amb aquest Procuro Olvidarte del Gran Bambino, també amb aquesta veu de Falete. Només me queda dir-vos adeu, donar-li les gràcies a Eva Martínez i a Lluís Fortesa per la feina feta avui, una mica de Falete, com vos dic, i vos espero tots d'aquí 7 dies. Fins la setmana que ve. Adeu.